Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
La ciutat de Leicester és a la zona centre-est d'Anglaterra. Es diu que és la ciutat més multicultural del Regne Unit i la primera d'Europa que va tenir una majoria de població no blanca. Doncs bé, aquesta ciutat mitjana, on viuen prop de mig milió de persones, ha hagut de tornar a imposar mesures de confinament després de descobrir-se que s'estan registrant fins a 5 vegades més casos que en la resta del país. El rebrot està suposant que un 10% de la població doni positiu del Covid-19. En aquesta mateixa ciutat hi ha la Universitat de Leicester, on hi treballa el doctor Salvador Massip, que és genetista, professor i investigador. Salvador Massip, bona nit i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
S'ha cancel·lat la reobertura dels pubs per dissabte i les escoles i botigues que havien obert han hagut de tornar a tancar una altra vegada. És així?
Efectivament, està la ciutat altre cop tancada, confinada, i en fet hem hagut de tirar enrere unes passes, estàvem recuperant a poc una miqueta la normalitat, i això significa doncs, ara que hem de tornar només a estar les botigues obertes, les més essencials, i tot això. El que passa que el confinament que hem estat fent aquí és una mica diferent al que heu fet vosaltres, perquè se'ns ha permès doncs, sortir a passejar una mica cada dia, fer exercici, tot això, que això no es feia a Catalunya.
Salvador, què ha passat a l'ICCD? Quina explicació hi dones? Relaxament?
En part, segurament en part. La veritat és que tothom s'està preguntant per què precisament Leicester, que no és una ciutat que és una ciutat gran, però no especialment densa comparada, no sé, potser amb Londres o Birmingham o fins i tot Liverpool o Manchester. És una ciutat mitjana, però alguna cosa fa doncs, que hagi sigut propícia per aquest rebrot. Una part, i crec que és el que dius, una ciutat universitària en la qual hi ha molta gent jove, i això la gent jove hem vist doncs, que són potser els que s'han despreocupat més i els que fan menys cas, potser les recomanacions en aquestes fases, però també és una ciutat també molt industrial, hi ha moltes fàbriques que no han tancat, i de fet alguns dels brots que s'han vist doncs, en aquestes fàbriques, i també és una ciutat en la qual hi ha moltes zones més pobres, en les quals hi ha gent, molta gent compartint casa. Per tant, només que hi hagi una persona que s'infecti en un d'aquests llocs, doncs es propaga molt més ràpid. Potser sigui la combinació d'això, això és el que es diu que podria ser, tot i que no està molt clar per què ha passat.
I què en penses del comportament d'aquest virus?
És un virus molt especial perquè no n'havíem vist mai cap com aquest i té unes característiques realment sorprenents que el fan tan perillós, no? El principal és que és molt contagiós i sobretot que hi hagi que sigui contagiós mentre no té símptomes, no? El fet que hi hagi persones que es troben perfectament bé però ja estan expulsant virus i contagiant altres persones és el que ha fet doncs, que s'hagi propagat d'aquesta manera com la pólvora. I per sort tenim l'altra banda, l'altra plateta de la balança, és que no és molt letal comparat amb altres virus que coneixem. Sembla que la letalitat, té unes víctimes d'un 1%, més o menys, víctimes mortals. I això, fins a cert punt, és positiu comparat amb altres virus més greus, més letals que coneixem.
I en quin moment ens trobem de la pandèmia a escala global?
Estem al pic, no crec que no hem arribat ni tan sols al màxim. Evidentment, a Europa dona la sensació que la pandèmia s'hagi acabat, però això no és cert, al contrari. Aquí és cert que a Europa i els casos en general són relativament baixos, tot i que ara estem començant a veure alguns rebrots, però si mirem cap a l'altra banda de l'Atlàntic, allà estan en aquest moment a la plena pujada. Hi ha països com Estats Units o Brasil, que no, fins i tot Mèxic, que encara no han controlat la primera onada, i ja veiem com la controlaran perquè estan fent algunes polítiques que no són les més adequades. Ho estem veient, per exemple, als Estats Units cada dia, no? Que cada cop tenen més casos i cada cop va pitjor. Mentre no que aquests països no aconsegueixin controlar aquesta primera onada, doncs seguirem amb la pandèmia pujant, seguirà pujant el nombre de casos i de morts i correrà el perill doncs, que el virus torni a venir cap aquí, torni a circular cap a Europa més tard.
Hem de prendre bona nota del que s'ha fet malament a la Gran Bretanya, per exemple?
Sí, sens dubte. Jo crec que aquí la gestió ha estat bastant pobra. De fet, crec que podem prendre exemple, de mal exemple n'hi ha hagut a tot arreu. Sobretot a les primeres fases de la pandèmia es va reaccionar d'una forma molt lenta i una mica improvisant. Fins a cert punt és comprensible perquè és una crisi que no havíem vist mai abans d'aquesta mena, però podríem haver estat millor preparats i podríem sobretot fixar-nos en el que feien altres països. Crec que Europa hauria d'haver mirat cap a Àsia. En aquell moment eren els països que s'ho estaven fent millor i es va tardar, per exemple, a confinar. I això a Espanya, per exemple, es va entendre bé i es va fer el confinament molt bé. I això crec que hem d'aplaudir el comportament de molts països del sud d'Europa que han sigut capaços doncs, de tancar-se a casa durant setmanes per aconseguir baixar el nivell del virus. I a Anglaterra, en canvi, això al Regne Unit no s'ha fet. S'ha fet aquest confinament que us deia, que és més, com més light, més que es permetia més moviments i més flexibilitat, que psicològicament per nosaltres ha sigut millor, però el resultat al final ha sigut que els casos no han baixat mai fins a baix de tot, o no tant com han baixat a altres països.
Creus possible un rebrot d'aquesta magnitud com el de Leicester a casa nostra?
Esperem que no, esperem que les coses vagin controlant-se. Vosaltres teniu aquests brots a Lleida, que si s'ajunten podrien convertir-se en un cas semblant a aquest. Podria caldre tancar una zona, per exemple, jo crec que el que s'ha fet aquí a l'Èster és correcte, o sigui, tornar a fer confinament en zones, en una ciutat o una àrea, per aconseguir frenar els possibles rebrots. Crec que és una de les eines que tenim ara. Jo crec que és possible que això passi, sobretot perquè estem anant de cara doncs, a uns mesos que hi haurà més mobilitat, començaran les vacances i ens mourem més, i també obrirem la porta als turistes, que també portaran doncs, més situacions de risc. Tot això és una mena de... És un caldo de cultiu perfecte doncs, perquè apareguin brots que, si no es vigilen, no es poden aturar a temps, poden acabar doncs, sumant i fent això, fent que sigui necessari tornar a reconfinar zones, àrees, barris, ciutats. Esperem que no, però és una possibilitat, sens dubte.
Què és el més important per comunicar als oients en aquest sentit, Salvador?
Jo crec que si fóssim conscients del paper que podem jugar nosaltres, això és el més important. Si recordem la primera fase de la pandèmia, s'insistia molt en les normes de seguretat, no? Creiem-nos a casa, evitem el contacte social, evitem doncs, portem mascaretes, rentem-nos les mans, evitem les aglomeracions. Totes aquestes normes que les hem sentit fins a l'infinit durant la primera etapa, ara són més importants que mai, perquè ara tenim una cosa que no fèiem abans, que és que ara sortim de casa. Abans, clar, tancats a casa, és molt més fàcil controlar els brots, de controlar les infeccions. Ara estem al carrer, estem sortint molt més, per tant, les normes de seguretat encara més s'han d'observar més, i això sembla que és una mica ens estem oblidant, i sobretot estem veient, sembla que la gent més jove és la que s'ha relaxat més, no? I hauria de ser al revés, hauria de ser precisament ara quan hauríem de vigilar més el tema aquest de fer el màxim bondat possible per evitar doncs, que hi apareguin brots que no puguem controlar.
També estem veient que moren i emmalalteixen pel virus més afroamericans i asiàtics que blancs a causa d'una salut més precària a Leicester.
Sí, és una de les ciutats que, com has dit al principi, ètnicament molt diversa. Hi ha una barreja de factors ètnics i també socioeconòmics. En aquest moment crec que sobretot als Estats Units s'estava veient doncs, que els afroamericans estaven més afectats o tenien casos més greus. Crec que en aquests moments és difícil de dir quina part pot venir dels propis gens o de la varietat genètica de les diferents ètnies, o realment és un problema també socioeconòmic que coincideix en aquest cas. Crec que s'haurà de mirar, s'haurà d'explorar. És cert que el virus no afecta de la mateixa manera a tothom. També hem vist que afecta més els homes que les dones. Tampoc sabem per què. També hem vist, per exemple, que els nanos s'infecten però tenen casos més lleus de la malaltia. Però això no entenem encara ben bé per què. Hi ha algun motiu genètic que no coneixem encara i crec que és una de les coses que hem d'investigar de cara al futur. De cara al futur hem d'investigar quins poden ser els determinants que facin que unes persones responguin d'una manera o una altra
al virus. I, Salvador, estem molt lluny de la vacuna específica?
Menys del que em pensava, de fet, perquè quan vam començar a parlar de vacunes tothom em deia que anant molt, molt ràpid es tardaria un any i mig a tenir algun candidat possible. Estem ara veient que en tenim tres que estan molt avançats. En tenim una a Xina, una al Regne Unit i una altra als Estats Units, que estan ja a les últimes fases de les proves. Podria ser que si tot anés bé cap a final d'any, a final de tardor, a final d'any, tinguéssim ja alguna d'aquestes vacunes aprovades i es pogués començar a donar a fabricar i a donar a principi de l'any que ve. Això és molt ràpid, molt més ràpid que qualsevol altra vacuna que s'hagi fet mai, i crec que és molt positiu, perquè realment s'ha invertit molt temps i molts diners en aconseguir aquesta vacuna, i esperem que sí, que esperem que una d'aquestes primeres vacunes que estan més ben posicionades per ser les que s'aprovin primer sigui realment protectora, sigui realment efectiva i ens permeti doncs, començar a construir aquesta famosa immunitat de grup que estem buscant, no?, per intentar que un cop hi hagi prou part de la població protegida, ja la pandèmia ja no segueixi propagant-se i el risc baixi molt.
I què en penses que els Estats Units de Trump comprin totes les existències mundials de Remdesivir?
Està malament, però és el que es fa sempre. Això no, és, no ens ha de sorprendre, perquè sempre s'ha fet, i per desgràcia sempre es farà, que els països que tenen les fàbriques i les farmacèutiques en el seu territori són els primers que es queden les primeres dosis, per una qüestió de pressió i negociant i, o xantatge, o com li vulguis dir. Èticament, evidentment, no, això no hauria de ser així. Jo sempre seria partidari de fer una distribució més centralitzada, més globalitzada i més racional, que donar les pastilles a qui les necessiti. Però en aquest cas crec que potser el Remdesivir no és potser el problema, perquè és un fàrmac que no se'n poden fabricar moltes dosis. Em sembla que la previsió és que en podran fabricar 500.000 els propers 3 mesos, que és moltes menys dels que necessitarien. És també un fàrmac que no acaba amb el virus, sinó realment no cura la malaltia, sinó que fa que sigui que la malaltia duri menys, que això pot tenir una certa, evidentment pot tenir una certa importància en casos greus, però no és, diguéssim, la panacea, no és la solució a tots els mals, i a més és un fàrmac molt car, que és un fàrmac que no tothom es podrà permetre, depèn del sistema sanitari que hi hagi cada país. Per tant, sí, no hauria de ser així, però no és potser un gran problema en aquests moments. Tant de bo tinguéssim prou Remdesivir per tothom per poder-lo donar lliurement. Crec que el problema serà quan això passin les vacunes, el mateix. Si la vacuna, per exemple, la primera vacuna que arriba al mercat és la xinesa, la Xina es quedarà les primeres dosis, i si és l'americana, seran els americans. I potser no és Amèrica o Xina el primer país que necessitaria les dosis. En aquests moments potser caldria més donar vacunes a Brasil o on sigui, no? I per això, per desgràcia, em temo que no passarà així, i serà una mica en funció de qui se la pugui pagar o qui pugui pagar més, es quedarà les primeres dosis.
Ens ho diu Salvador Massí, Blanes, 1970, doctorat en genètica molecular. L'any 2008 es va incorporar a la Universitat de Leicester, de la qual és professor associat des del 2015. Leicester és la capital del comtat de Leicestershire, a la regió de l'East Midlands, i aquests dies és notícia per un rebrot de la pandèmia que ha obligat a tornar al confinament. N'hem parlat una estona amb Salvador Massip, que fa recerca al voltant dels mecanismes cel·lulars relacionats amb els processos cancerosos i amb l'envelliment, amb l'objectiu d'aconseguir el desenvolupament de teràpies selectives. Per cert, ha publicat una cinquantena de llibres amb diversos reconeixements. I, Salvador, aquesta setmana hem homenatjat el personal sanitari a partir del record que tenen els oients de metges rurals que van ser admirats i agraïts. I entre les moltes citacions, l'Encarna diu el doctor Salvador Massip, a Blanes, després el seu fill, Toni Jordi Massip, i ara el net, Salvador Massip, metge i científic, bots metges però millors persones. Què et sembla?
Mira, m'he emocionat de sentir-ho. Això és molt, molt bonic. És una cosa que sí, el meu avi era metge de poble, el meu pare ha sigut metge de poble, i crec que han sigut metges que ho han donat tot pels seus pacients, i crec que han sigut metges molt, molt estimats, i això és realment un orgull per mi. Jo soc un altre tipus de metge, però intento ajudar també la meva manera, però sí que et trobo, jo no veig aquesta part del contacte humà, que ho he vist sempre a casa, com el meu pare i el meu avi ho feien. I és un tipus de medicina que s'està perdent, que és una llàstima, aquests metges rurals que deies, que han ajudat moltíssim a molta gent, i que és un tipus de medicina que crec que d'alguna manera hauríem d'intentar tornar a aquest esperit, no?, de la medicina clàssica, que evidentment avui en dia és difícil perquè les primeres són molt diferents, amb necessitats diferents, però aquesta medicina personalitzada, propera, i que acompanyava el pacient des dels malalts des de gran petita fins a la mort pràcticament, crec que és una cosa que és molt bonica, i això és molt emocionant sentir aquestes paraules.
Doncs és d'agrair també que tinguis una atenció per nosaltres a aquestes hores. Salvador Massí, moltíssimes gràcies per l'atenció i bona feina.
Moltes gràcies, que vagi bé.